Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Si repassem la història, en general, o bé la nostra en particular, ens adonarem que l'aigua sempre hi ha estat present, de vegades lligada a notícies positives i optimistes, i d'altres, potser no tant. És el cas del passatge històric que avui recordem, la sequera del 1950.
L'aigua i la vida.
I és que, precisament, els 4 o 5 anys anteriors, al 1950, Barcelona va patir una manca de pluges que va provocar que s'arribés aquell any amb una sequera més que preocupant. Diuen els historiadors i els entesos que va ser la sequera més greu des del 1932. I ja se sap, quan hi ha sequera, calen mesures extraordinàries per combatre-la. I va ser amb aquests arguments que van començar aleshores les restriccions del servei d'aigua. I, precisament, el 10 de juliol del 1950, es va autoritzar la suspensió del subministrament en horari nocturn. Aquest fet, juntament amb d'altres accions estratègiques, va permetre millorar la regularitat de l'abastament i anar tornant a la normalitat. No cal que ho oblidem, que moltes vegades, quan volem reaccionar, ja és massa tard, i la història ens hauria de servir per no ensopegar dues vegades amb la mateixa sequera.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Senyores i senyors, bona tarda. Benvinguts a Temps de Bodes, el programa on trobareu inspiració i ajuda per al vostre casament i el vostre matrimoni. Avui portem una nova edició d'Idees. Des de Control Tècnic ens acompanya Mario Ramírez. Comencem.
Anem de boda, amb Borja de Maria.
Durant la pròxima mitja hora a Ràdio Estel parlarem de bodes d'estiu. Farem una llista de per què són bones aquestes bodes. A més, repassarem l'església de la Doma, a la Garriga, amb el periodista de Catalunya Cristiana, Eduard Brufau, periodista redactor de Catalunya Cristiana, Eduard Brufau. També parlarem de destinacions verdes per al vostre viatge de nuvis i acabarem amb un espai de protocol amb Marta González Peláez, doctora en Comunicació i Ciències Socials i experta en protocol.
Temps de bodes, amb Borja de Maria.
La llista. De què la fem avui?
Dels avantatges dels casaments en aquestes dates. I és que quan la gent li diu que tinc un programa que es diu Temps de bodes, de seguida es situa just ara, el juny, juliol, agost, setembre. Bodes n'hi ha durant tot l'any, però és veritat que aquesta època el clima és especialment bo i fa que sigui especialment adient a fer casaments durant aquests mesos que comencen ara amb Sant Joan, que és oficialment l'inici de l'estiu. És una bona època no només per la temperatura, sinó també per als convidats que viuen fora i que han de venir expressament, ja que la possibilitat que estiguin de vacances o puguin demanar-se alguns dies de festes sempre és més alta. A més, és una època bona, doncs, per la roba, ja que no cal portar abric o complements com els guants, etc. I això dona més flexibilitat a la vestimenta, no s'ha de complicar tant. A més, doncs, dies d'estiu són dies de llum, permeten gaudir de més estona a l'aire lliure i, per tant, doncs, més estona també per estar fent l'aperitiu al jardí o fins i tot per un reportatge fotogràfic i videogràfic amb aquestes hores fins les 8, fins les 9 del vespre, en què fins i tot el sol cau més a poc. Com hem dit abans, espais exteriors o jardins són especialment bons pels casaments d'estiu i és que, a més, les baixes temperatures són poc habituals, així que la gent no tindrà pressa per adentrar-se en recintes coberts. I acabem també un aspecte, doncs, que per fora d'aquesta època molta gent té por i és la pluja. Plourà, no plourà? Bé, en aquesta època és difícil que plogui, per tant, el cel net i blau serà ideal per a noces a l'aire lliure.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Esglésies de Catalunya. Troba la teva amb l'ajuda d'Eduard Brufau.
I arriba a temps de bodes Eduard Brufau, redactor de Catalunya Cristiana. Eduard, benvingut de nou.
Bona tarda, Borja, gràcies.
Quin gust poder-te tenir aquí, perquè un expert en esglésies que ens explica cada dues setmanes quines esglésies coneixes tu de primera mà i pots recomanar aquesta núvia, aquest nuvi que ens sent ara i diu: jo em vull casar però no tinc preferència per cap, o mira, vull ampliar mires, que ningú se les sap totes, i vull conèixer noves. Avui quines portes?
Avui, a veure, avui porto una església poc coneguda, però que és molt interessant. Es tracta de l'església de la Doma, a la Garriga, al Vallès. És una església que es troba als afores de la Garriga, just al costat del cementiri, i el que més sorprèn d'aquesta església és que conserva, diguem, tot l'ambient rural i rústic de segles de fa 500
ideal.
Anys.
És tan in ara aquesta tipus d'església.
Sí.
La gent li encanta els entorns rurals pels casaments.
Clar, perquè com que ara tot està tan tecnificat i tan, tot va tan modern, doncs una església antiga...
Sí.
I bé, és una església que és gòtica, per tant... I a més, no només això, és a dir, no només és l'arquitectura el que és gòtic, sinó que tot el que té a dins. És a dir, l'església conserva, per exemple, un retaule del segle XV. És autèntic, no és cap còpia.
És
el retaule de Sant Esteve, que és el patró de la Garriga.
Bé.
I és un retaule que es va col·locar allí al segle XV i que encara hi és, no? Per tant, malgrat les guerres, malgrat les coses que han passat, diguem, allí tot es conserva. I a part hi ha retaules.
Com és aquest retaule?
És un retaule, diguem, que ocupa tot el darrere de l'altar, amb diverses, diguem, escenes de la vida de Sant Esteve, amb el martiri, sobretot. I va sortir, a més, d'un taller conegut a l'època, que era els pintors que es deien Vergós, i vull dir que tot i trobar-se en església, que és poc conegut, el retaule és de primera qualitat.
I tant que sí, una joia.
A part d'això, hi ha retaules barrocs, també, i renaixentistes... I, a més, és interessant perquè conserva el cor de fusta. Té un cor de fusta antic i elements així És una església que és petita, però que un cop s'hi entra t'hi pots estar molta estona mirant tots els detalls, totes les imatges, els bancs també són antics, són de fusta, és molt interessant.
D'acord. Quina capacitat té aquesta església?
Té una capacitat petita, això sí.
No és pas un defecte, eh? No, perquè els casaments cada vegada són de menys gent. I dic que fins i tot millor, perquè no quedi buida, si hi ha poca gent. Quanta gent hi podria entrar?
Una mica més d'unes 50 persones. Per tant, és un...
Més d'una núvia li estarà agradant, això que acabes de comentar, no? Perquè bodes íntimes, genials per aquest tipus de...
Si és íntim així,
fenomenal.
És perfecte.
Fenomenal.
Llavors, llocs interessants on poder-se fer les fotos, que això sí, s'ha de tenir en compte que és una església amb poca llum, perquè de finestres n'hi ha poques, però un lloc interessant seria, per mi, davant del retaule que he dit, perquè té uns colors molt vius. Això sí, els colors són molt vius. Un altre lloc interessant seria a l'exterior, on agafant, diguem, tota l'església amb les teulades, els campanars, té uns campanars molt interessants, perquè també n'hi havia un que servia com a torre de vigilància i de... Per tant, és interessant. Aquests són els dos llocs.
Estem parlant de l'església de Doma, a la Garriga, amb Eduard Brufau, redactor de Catalunya Cristiana. Com és aquest exterior, aquesta entrada a l'església? Tantes vegades és el lloc de reunió abans del casament i el lloc també de reunió després.
És un lloc una mica particular, perquè ja he dit que està al costat del cementiri, per tant, pot sonar com estrany, no? Però jo crec que és un cementiri que té uns mausoleus molt macos, modernistes, com moltes cases de la Garriga. Per tant, fins i tot, una mica de gràcia, els mausoleus poden ser un bon lloc per fer una foto.
Sí.
Amb gràcia.
No, però polvo seré más polvo enamorado. Quevedo, no? I la mort, que semblen tant aquestes dues paraules, tanta gent que li veu una relació directa. I això no s'ha de tenir por.
S'ha de ser fidel fins a la mort.
Doncs sí. És un bon recordatori, només sortir del casament.
I llavors, el que passa que el cementiri no està justament... Diguem, hi ha una mica d'espai davant de l'església per poder fer fotos. Es poden fer fotos perfectament sense agafar, diguem, cap tomba.
Tant que sí. A qui la recomanaries, aquesta església? De la Doma, Garriga.
La recomanaria a persones que els agradin els llocs tranquils, perquè és un lloc molt tranquil, llocs rurals, i que a gent que li agradi... Per exemple, jo diria els monuments gòtics o romànics, tota aquesta gent que és un bon lloc.
Fantàstic. Eduard, queda una setmana per acabar temps de bodes, t'esperem la que ve. Un plaer haver-te tingut una setmana més i res, recordem als oients que l'Eduard comparteix amb nosaltres aquests minuts de ràdio, però on realment se li pot veure en la seva salsa és a les pàgines de Catalunya Cristiana. I quan comencen, saps quan comencen a sortir les pàgines centrals amb esglésies?
Doncs sí, començaran justament l'1 de juliol, el diumenge 1 de juliol, sortirà el Catalunya Cristiana amb les primeres rutes d'esglésies.
És a dir, que acaba temps de bodes i comença Catalunya Cristiana.
Això mateix.
No l'hem organitzat, però ho semblava. Gràcies, Eduard, per tot.
A tu, Borja.
Si vols dir sí, si vols estar més guapa que mai, si vols el vestit de núvia amb el que sempre havia somiat, si vols els detalls més delicats i una qualitat indiscutible, si vols la perfecció en cada puntada, si vols que sigui el dia més important de la teva vida, si saps el que vols, és més fàcil trobar el que busques. Vine a descobrir-ho a Jesús Peiró, Provença 304 de Barcelona. Si ho vols, Jesús Peiró. Llunes de mel, amb el patrocini de Root Travel. Fly with me,
let's fly away. Donem la benvinguda a Mònica Pedrol, directora de Root Travel. Mònica, benvinguda.
Moltes gràcies. Avui tenim un programa, em sembla, m'han dit, molt verd.
Molt, molt, perquè, mira, la natura atrau a tothom. Sempre diem que necessitem un bany de natura. I doncs què millor que aprofitar la lluna de mel aquests 15 dies de descans per submergir-nos a la natura. Root Travel organitzeu viatges de lluna de mel a...
Sí, i tant, que sí.
A llocs de natura?
I a més, com la lluna de mel normalment tenim més dies per gaudir del viatge que potser en altres èpoques de l'any, no? Perquè això sí que és un... Hi haurà nuvis amb un pressupost X, amb un pressupost Z, però la majoria dels nuvis els agrada aprofitar quasi els 15 dies que tenen de vacances per poder viatjar. Llavors és ideal perquè podem viatjar molt lluny i també fer una mica de tot, no? Gaudir de la natura amb una mica de relax. Home, a mi un viatge de natura que jo crec que és el viatge per la gent que li agrada la natura és Àfrica, això està claríssim, i dintre d'Àfrica fer un safari. Això és, ja és el súmon, sí, de la mateixa manera que els nubis, que no els agrada molt la natura, els diria, mira, pues fem un safari però curtet, no? Per exemple, els enviaria a Sud-àfrica, que podem fer un safari de 2 o 3 dies i després tenim pues, moltes visites culturals per gaudir d'aquest país. Però, si són dos nubis, un nubi, una núvia, o dos nubis, que realment els dos tenen atracció per la natura, jo penso que fer un recorregut per als diferents parcs nacionals de Kènia i de Tanzània, que és el súmum del súmum, és ideal.
D'acord, per passar-hi temps, no?
Per passar-hi temps, diversos per passar-hi mínim una setmana, podem arribar fins 10 dies, perquè, esclar, anem variant de parts. Sí, hi ha un parc que veurem més elefants, un parc que veurem més felins, un parc com Masai Mara, a Kènia, o el seu equivalent a Tanzània, Serengeti, que són lo màxim que podem veure els 5 grans animals, no?, que podem veure en un safari. Llavors, és ideal. I després, quan ja tenim diguem, aquest ventall de natura pues ben assolit, platja, però no solament per gaudir del sol, sinó per gaudir realment de lo que és la natura de l'oceà, poder fer submarinisme. I per això va ideal combinar aquests parcs nacionals de Kènia o Tanzània amb grans destins que tenim a l'oceà Índic, com és Seychelles, com és Maurici, com és Zanzíbar. Tots aquests hotels que estan situats a aquestes illes pensa que donen una gran importància al submarinisme. Sempre trobaré un centre, més un centre de nivell, de categoria, per poder o bé començar a fer submarinisme, que també és una activitat molt maca, perquè uns nubis comencin la seva vida junts pues, aprenent i practicant un esport que puguin fer els dos junts. Jo penso que és molt maco i són llocs ideals.
Es pot viatjar a Kènia i Tanzània fent el safari i després desplaçar-se?
I tant, perquè tenim...
I quina distància tenim?
És una hora de vol, 40 minuts, 50, 60, o sigui, des de Nairobi, que és la capital de Kènia, tenim una comunicació fantàstica amb aquests llocs, o des de Dar es Salaam, també a Zanzíbar. És realment molt, molt, molt còmode, inclús hi ha companyies aèries que tornen des d'aquestes illes directament cap a Europa. És un viatge molt còmode. Hi ha hotels de luxe i de gran luxe, però els de luxe són assequibles, els de gran luxe ja una mica més, però podem fer un pressupost a la mida de qualsevol parella de nubis, i tant que sí.
Molt bé. Els nubis que viatgen allà, quina experiència tenen? Com se senten tractats per aquests hotels, per aquesta gent?
Bueno, a veure, aquests hotels, ja dic, sigui de 5 estels o 5 estels gran luxe, sempre tenen una predisposició cara al client increïble, perquè la seva força és això. Ells t'estan venent un trosset de paradís. I no solament és el paisatge que pots veure des de la teva habitació, des de la platja, és tot l'entorn. O sigui, sobretot, pensa també que tenen espais, que són una meravella, perquè, és clar, normalment el que fas és això, gaudir de la natura, gaudir de l'spa de l'hotel, gaudir de la teva parella, per això és ideal per una lluna de mel, també, bueno, també té l'inconvenient que et pots conèixer massa, però bueno, no, és broma.
A partir de la base
que arribaran tots molt enamorats i serà una experiència paradisiaca. Sona una mica cursilon, però és que és veritat, és passar uns dies al paradís amb la persona que estimes.
Fantàstic.
Hi ha que aprofitar-ho, clar que sí.
Escolta'm, aquesta zona del món, Sud-àfrica, aquests països que toquen amb l'oceà Índic, quina temporada és millor per visitar-les?
Totes les temporades, de veritat. Pensa que tenen una temperatura molt estable, no tenen estacions, estem al tròpic, per tant, totes les temporades són boníssimes, igual que quan parlem, per exemple, també podem gaudir de la natura a la Índia, no? Els parcs nacionals de la Índia, anar a buscar la fotografia del tigre, no? I després també combinar amb submarinisme a les costes de Goa, la Índia més tropical, d'ascendència portuguesa. O sigui, no solament a Àfrica, també a Àsia, també a Amèrica, és molt, molt fàcil poder gaudir d'un gran viatge immersos amb la natura, i tant que sí.
S'assuma una cosa, que és que en l'època d'internet tothom pot organitzar el seu viatge a través de les pàgines web, però qui millor que una agència de viatges per garantir que aquestes sortides, que són una mica més arriscades, no?, que suposen anar a un altre continent, amb una altra història...
Borja, tens raó. Pensa una cosa. Cada hotel, cada parc nacional, cada país, intentarà a internet mostrar el millor del seu producte, i això és molt normal. Llavors, quin avantatge té el nuvi d'acudir a una agència de viatges? Nosaltres no es casem amb ningú. Es casen els nuvis i nosaltres es casem amb els nuvis. Per tant, a mi personalment em pot agradar moltíssim un hotel, o em pot interessar molt, inclús comercialment, portar gent a aquest hotel. Però si jo veig que per el lloc on està, per el tipus d'activitats, no serà l'ideal per a aquests nuvis, evidentment, a mi el que m'interessa és que els nuvis tornin contents i tornin a viatjar amb Road Travel per celebrar l'aniversari de bodes.
Totalment.
O sigui que som una mica una part desinteressada, i és la manera que els nuvis tenen de garantir que el nostre interès són ells, no promoure un producte comercial, ni molt menys.
Aquest és l'avantatge de poder-vos assessorar amb agència de viatge com Road Travel. Escolta'm, això de la idea de l'aniversari de casament m'agrada. Què et sembla si ho fem la setmana que ve?
Vinga, parlem d'aniversaris, i tant que sí.
Aquí a Temps de Bodes.
Tenim més idees que temps. Temps de bodes a Ràdio Estel. Going to the
chapel and we're gonna get married. Només núvia.
Com us hem promès al principi del programa, tenim amb nosaltres la Marta González Peláez, doctora en comunicació i ciències socials i experta en protocol. Marta, benvinguda.
Moltes gràcies.
Avui, per això, ens centrarem en protocol de casaments. I és que, clar, és una cerimònia molt carregada de protocols. Pel sentit de fer un aperitiu i després un convit, i també pel sentit previ, no? Aquesta celebració que com a casament s'ha de fer, sigui religiosa o sigui civil, no?
Sí.
Explica'm, Marta, perquè en el protocol dels casaments una cosa que a tothom li afecta és la roba, no?
Sí, clar, la roba és important. Ja saps que és una manera primer de comunicar, i depèn de com vagis o depèn de com sigui el casament. Hi ha casaments que et diuen el dress code, que es diu, que ara es diu molt, vull dir, per la gent, si ho veu, dress code és la forma de vestir, o l'etiqueta, en realitat és
etiqueta
de tota la vida.
Sí.
Doncs hi ha nuvis que demanen que sigui, està tematitzada, no? Pot ser un casament a la platja, que la gent vagi de lli i de color blanc i les nuvis de color vermell, per exemple.
Això ho has viscut tu.
Ho he viscut jo.
Sí.
O altres que siguin, doncs, mira, tothom que vagi com vulgui, o un casament, doncs, com cal. Llavors, sempre preguntar, és important preguntar. Si tu no saps o no t'ho diuen, tu preguntes, perquè els nuvis són els que manen, sobretot la núvia, no?
Sí.
Perquè és la seva festa, al final, no? Sí que és un rite que s'ha de... ja sigui civil o ja sigui religiós, però, al final, és una mica la festa teva, la celebració. Tu vols que sigui... Tinc una harmonia cromàtica... I potser la harmonia cromàtica és que tu vagis d'una determinada forma. Llavors, clar, què passa? Que, bueno, si és de dia, si és un casament de dia, doncs les dones portaran potser doncs, un tocat o un barret o una pamela. Llavors, això de dia està molt bé, però això s'ha de deixar tota l'estona. L'incòmode és això. Inclús dintre del que és el restaurant també haurien de portar el barret, però clar, és incòmode, perquè l'estona amb el pujat. Clar, què passa? Que si no portes una persona que et pentini, potser t'espentines, perquè clar, tu et treus allò molt espentinada, depèn de com tinguis el cabell, no?
Sí,
per una banda. I després, els barrets, una vegada cau el sol, s'han de treure, perquè els barrets són per protegir del sol.
Perdona.
Sí, perdona. I per home també,
D'acord.
Llavors, si, evidentment, si és de dia, el més correcte és que sigui un traje curt. Mm-hmm. Sí que és veritat que hi ha molta gent que diu traje llarg. No, el traje llarg és per la tarda, tarda-nit, vespre.
Entesos, o sigui, ha quedat clar.
Però bueno,
pel matí és,
la gent després fa el que vol. Jo sempre dic que el correcte és això, que cadascú després es colleixi. Si vol fer-ho, pues, que ho faci, no? Llavors, ha de ser un traje... el joventó sí. No és per dia, és per tarda, o sigui, per vespre.
Interessant.
Els paillets, o el que és la lentejuela, sí. No s'ha de portar de dia, perquè no és de dia, és de nit. O sigui, encara que estigui molt de moda, hi ha moltes coses que estan de moda i no queden bé, i no són... Doncs no, això és el vespre, vespre-nit, mm. Que per això és joent i per això... perquè sigui, doni llum a l'oscuritat, eh? Llavors, un traje curt, un vestit de còctel maco. El color, important. Si és còctel, no vol dir que és negre. O blau marí es permet, però negre no.
Un casament
no s'ha d'anar de negre. No, les dones, no, mai no. De negre.
No, encara que sigui
ni blanc,
molt maco,
tampoc.
Encara que sigui molt maco el vestit.
Sí,
i
no.
Et combini molt
el
bé.
El busques amb un altre color, eh? Sí, a més, han de ser colors brillants, perquè, sí. Clar, és un acte d'alegria. És un començament d'una convivència, sí. D'unes persones que han decidit tenir un projecte de vida conjunt. Llavors, això, ells ho volen celebrar, per això fan la festa després, no? Doncs si ho volen celebrar, hem de portar color, perquè el color és el que dona l'alegria, no? Mm. Si anem foscos, doncs primer fosc és molt serio, i a més es parla, encara que sigui de nit i sigui traje llarg, tampoc. Colors brillants, colors, però no negre, eh? El color negre és per festes que no siguin de casament.
D'acord.
I el blanc tampoc, perquè el blanc està reservat per la núvia.
Entenc.
O sigui, normalment les núvies van, salvo que diguin a núvia de vermell, les núvies van de color blanc. Eh?
Entesos. Això pel que fa a les dones. Em pots explicar una mica el protocol pel que fa...
Una altra cosa. Si anem a una església, sí. Sigui una església catòlica, una església ortodoxa, una església... El bo és portar un xal o una jaqueta, perquè el correcte és anar amb els braços tapats. Però bueno, sí. Cadascú després que faci el que vulgui.
Però cal tenir en compte, i pot ser una cosa fineta, no cal que
res,
sigui molt...
un xal de gasa,
pot ser fins i tot una mica transparent, però
això mateix,
no és del tot.
De gasa, que dius, bueno, ho poso i ja està, no? Llavors queda millor, perquè després per la festa ja tens temps de lluir els braços, de lluir el vestit,
clar.
Amb el seu esplendor.
Sí. Llavors, I pels homes?
Pels homes?
En principi és més senzill,
sí.
Els homes. No
sí, és més senzill,
no
sí. No, però bueno, ja també hi ha alguna coseta. Si és de dia, un vestit, jaqueta, faré una curiositat. La jaqueta no és una americana, és tipus americana, saps? No, perquè l'americana és una persona que portes a sobre, però no, és jaqueta tipus americà. Ja explicaré un altre dia, si vinc.
Sisplau.
D'on ve?
I, de fet, fem una cosa. Jaqueta, acaben d'explicar
sí,
això
i la jaqueta, un traje de jaqueta, un vestit jaqueta de per homes, doncs amb americana i pantaló amb una corbata. Que vol portar un xeque perquè potser ho exigeix la categoria de la casament, o ho volen així els nuvis, el xeque. El xeque és aquella conjunt que és... una jaqueta tipus levita, aquesta que porta, diguéssim, cua, i que, si és de dia, és en color gris, gris perla. És tot gris, jaqueta i pantaló. Si és de tarda, fins al vespre, fins que cau la nit, és la levita aquesta és negra, i el pantaló és o de ratlletes o de color gris. I l'armilla pot ser de color. L'armilla pot ser doncs, de color rosa, de color verd... Normalment l'armilla és com de satí, o també pot ser negra, pot ser fosca com la jaqueta, i la corbata és una corbata també normal. Es pot portar una perleta o un diamant, si tens, perquè hi ha senyors que tenen joies per posar, que la poden lluir, perquè és una manera de lluir, no? I, però una vegada cau el sol, tant un com... O sigui, el gris és només de dia, fins a l'hora de dinar, i l'altre que és combinat és quan cau el sol. Llavors, després què passa? No et quedaràs nu, evidentment. Vas, et poses un smoking, o un traje negre amb corbata, perquè diu, jo no tinc smoking, bueno, doncs ja està. Teòricament es fa així, cadascú després que faci el que vulgui.
Totalment.
I després hi ha un altre que és el frac, que ja, això ja és molta, molta gala.
Deixa'm dir que, com queda molt de protocol per explicar casaments, ens retrobem la setmana que ve, si et sembla, Marta.
D'acord.
I acabem d'explicar aquests consells. Marta González Peláez, doctora en comunicació i ciències socials i experta en protocol. Moltíssimes gràcies per
gràcies
venir a
tu.
Temps de Bodes.
Gràcies a tu, Borja.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra fidelitat. Ens retrobem d'aquí una setmana a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Que sigueu molt feliços.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.